Bon dia. L'Ajuntament de Besalú ja té a punt l'ordenança que bonificarà els veïns que reciclin més i millor.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Incorporarem la novetat de la taxa justa, aplicarem la taxa justa ja, tenim l'ordenança a punt d'aprovar, perquè els que ho facin bé fins i tot se'ls hi pot veure reduït aquests 140 euros per habitatge que es paguen anualment de residus.
És l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en declaracions al programa L'Alcalde Respondo a la Televisió. Precisament, Guinó ha remarcat que els bons índexs de reciclatge superiors al 75% fan que des de l'Ajuntament no els faci falta apujar any rere any la taxa d'escombraries. Com dèiem, el consistori besaluenc està a punt d'aprovar la taxa justa. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 26 de novembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'Assemblea Feminista 25N Garrotxa denuncia les múltiples violències que pateixen algunes dones i es manifesten pels carrers d'Olot amb motiu del 25N. Es tracta d'un nou col·lectiu feminista de la comarca que inclou membres d'entitats com Garrotxa en Palestina, Autodefensa Feminista de la Garrotxa o Alliberem-nos. Es repintarà la façana de l'Ajuntament d'Olot i es faran millores a la coberta del Mas Les Mates. L'Ajuntament ha aconseguit dues subvencions al Departament de Cultura i Patrimoni de la Generalitat per cobrir bona part d'aquests costos. El mar ha estat el gran oblidat a la recerca de desapareguts a la Comunitat Valenciana. És una de les conclusions del forense Narcís Verdalet. Juntament amb l'advocada Anna Isaac van repassar fa uns dies els passos a seguir a la recerca de persones que hagin patit alguna catàstrofe meteorològica a la seva zona. A la Vall d'en Bas, l'actor i humorista català Godai García serà el pregoner de la Fira de Sant Nicolau de la Vall d'en Bas. Aquesta edició comptarà amb més d'una desena d'activitats enfocades a la defensa i divulgació de la pagesia. Es durà a terme el proper divendres 6 de desembre. En esports, Guillem Termes s'estrena com a golejador a Segona Federació. El jove olotí va marcar l'únic gol de l'equip contra el Mallorca B i s'ha guanyat la confiança de Pedro Dolera al mig del camp. Precisament la Unió Esportiva Olot comença a partir d'aquest dimarts una nova etapa per defensar el futbol català. Un total de 35 clubs catalans han votat aquest dilluns les eleccions dels membres de l'Assemblea General de la Federació Espanyola de Futbol. En concret, 18 clubs han confiat a la Unió Esportiva Olot per representar els equips catalans no professionals i 19 més amb el Nàstic de Tarragona. També parlarem de tenis, perquè el Club Tenis Olot arrenca una nova temporada amb més de 120 alumnes a l'escola. Una vintena d'equips configuraran el club aquest any. Són xifres que mai havien assolit i que l'han convertit en el tercer club gironí amb més llicències. I tancarem aquest informatiu parlant d'un treball sobre el llegat de les dones treballadores del tèxtil garrotxí i l'altre sobre l'evolució de la vegetació garrotxina, que són els guanyadors de les beques Ciutat d'Olot. Els autors del treball rebran 4.500 euros cada un per poder desenvolupar el seu projecte.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Sumar, Podem, Esquerra i Junts demanen una comissió d'investigació sobre la dana al Congrés. Es vol analitzar els efectes de les retallades en els serveis d'emergència del País Valencià. Operació amb 500 Mossos i l'Europol contra un grup criminal internacional a Barcelona i Tarragona. La policia ha detingut a Sant Joan d'Espí 3 persones, 2 homes i una dona, 2 dels quals serien els presumptes caps de la banda relacionada amb blanqueig de capital, tràfic de drogues i possessió d'armes. El volum de negoci de les empreses catalanes de bateries augmenta més d'un 50% des del 2022. El sector compta amb 267 companyies, més de la meitat exporten i donen feina a més de 4.400 persones. Un estudi amb 2.000 pacients, el més gran fet fins ara, avala la detecció precoç de l'Alzheimer amb una anàlisi de sang. El treball obre la porta a un diagnòstic de la patologia més eficaç, no invasiu i accessible. En l'àmbit internacional, Israel i el Líban ultimen un acord d'alto al foc que podria segellar-se avui mateix. L'acord genera suspicàcies entre els partits a la dreta de Netanyahu, malgrat que no hi ha indicis de trencament de govern. I la Fiscalia demana 20 anys de presó per a Dominique Pellicot, la pena màxima per violació. La fiscal del tribunal que jutja el cas demana la pena màxima possible per a l'home que va drogar i violar Gisèle Pellicot durant més de 10 anys.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps avui canviarà, ha passat ja la pertorbació d'ahir que va deixar plogims, poca cosa a la Garrotxa, mig litre a Olot, amb una màxima de 19, un ambient suau amb aquest vent del sud tan fort, alta muntanya, al Pirineu, més de 90-100 km per hora. A Ripoll van caure 2 litres, al nord d'Osona també, 2 litres per metre quadrat, poca pluja, 4-5 litres a Núria i Ull de Ter, però tot en forma d'aigua perquè la neu estava molt més amunt de 2.600 metres. En canvi, avui baixa la temperatura. Fins i tot el vent ja no serà de sud, gira cap a oest-nord-oest, amb estones de tramuntana, aquesta tramuntana que pot ser moderada al nord de la Costa Brava, i a la resta, vent més feble. Per tant, amb molta humitat, començarem el dia amb boira baixa o boirina, molts indrets, cel mig ennuvolat, tant al matí com a la tarda, però amb més clarianes i temperatures que de dia també baixaran lleugerament. Tot i més sol, refresca. Tindrem màximes de 13 a 15 a l'interior, 16, 17, 18 cap a la costa. I bé, a partir de demà l'anticicló doncs, es va potenciant, cada cop més intens, ens acompanyarà tota la setmana, torna a pujar la temperatura. De dia, de nit, com que tindrem menys núvols, baixarà el termòmetre i poques glaçades. Costarà baixar de 4 a 5 graus a l'interior, 10, 12 cap a la costa i a les valls del Pirineu sí que podria anar glaçant. Això sí, amb tanta humitat, cada dia tindrem força boira baixa i l'anticicló transportarà temperatures més altes divendres i dissabte.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 26 de novembre de 2024. L'Ajuntament de Besalú ja té a punt l'ordenança que bonificarà els veïns que reciclin més i millor. El consistori besaluenc està a punt d'aprovar la taxa justa. L'alcalde Lluís Guinó diu que els bons índexs de reciclatge superiors al 75% fan que des de l'Ajuntament no els faci falta apujar any rere any la taxa d'escombraries. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Besalú aplicarà la taxa justa i bonificarà aquells veïns i veïnes que facin una millor separació dels residus. En parla Lluís Guinó, alcalde de Besalú.
Incorporarem la novetat de la taxa justa, aplicarem la taxa justa ja, tenim l'ordenança a punt d'aprovar, perquè els que ho facin bé fins i tot se'ls hi pot veure reduït aquests 140 euros per habitatge que es paguen anualment de residus.
Segons Guinó, el sistema porta a porta ha demostrat ser eficient i assegura que els veïns fan servir correctament el sistema de recollida de residus. El fet que el consistori estigui en una situació econòmica bona i assumint obligacions fa que no hagin de pujar la taxa d'escombraries any rere any.
En la mesura que tens rendiments de la ratlla de 75-80% de reciclatge, això et permet que tinguis ingressos sobretot centrats en els envasos, per tant en el plàstic, importants que et permet no haver de pujar la taxa durant aquests 5-6 anys que hem tingut el porta a porta.
Guinó critica aquells municipis que no estan aplicant alguns dels nous models de recollida de residus.
Jo crec que els ajuntaments més grans, els ajuntaments que fan més residus, haurien de replantejar-ho això, perquè això té d'alguna manera repercussió a la resta dels municipis. Clar, el que no pot ser és que la perspectiva sigui no separar, no reduir, no reciclar i anar pujant cada vegada la taxa de residus. I això...
L'alcalde de Besalú defensa que quan més es recicla, menor és la despesa i creu que el poble encara podria augmentar una mica més els nivells de reciclatge.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Assemblea Feminista 25N Garrotxa denuncia les múltiples violències que pateixen algunes dones i es manifesten pels carrers d'Olot amb motiu del 25N. Es tracta d'un nou col·lectiu feminista de la comarca que inclou membres d'entitats com Garrotxa en Palestina, Autodefensa Feminista de la Garrotxa o Alliberem-nos. Totes elles han aplegat al voltant d'un centenar de persones a la manifestació d'aquest dilluns.
Al voltant d'un centenar de persones han participat aquest dilluns a la manifestació del 25N, Dia Internacional de l'eliminació de la violència vers les dones, organitzada per un nou col·lectiu feminista garrotxí, l'Assemblea Feminista 25N Garrotxa, formada per membres d'entitats diverses com Garrotxa en Palestina, Autodefensa Feminista de la Garrotxa o Alliberem-nos, i amb la col·laboració de l'Ateneu Popular Malapetja. Les manifestants han sortit de la plaça Camp d'en Mas i s'han dirigit a les escales de Sant Esteve, on han fet la lectura d'un manifest en el qual s'ha reivindicat, entre altres coses, els diferents tipus de violències i les diferències entre els homes i dones als espais laborals, o la violència extra que viuen les dones que viuen en països en guerra.
La violència contra les dones és agredir-nos física, psicològica i sexualment, sí, però també és una divisió del treball basada en el sexe, que reserva els salaris més baixos i l'explotació laboral més acarnissada per les feines feminitzades. I aquesta violència no és específica d'un àmbit o d'un context, és transversal. La patim a casa, al carrer, a la festa, a la feina, enmig d'un conflicte bèl·lic o en els mateixos espais revolucionaris.
Tot i la pluja, l'acte ha tirat endavant. Unes hores abans de la mobilització, les organitzadores de l'acte han promogut un taller de pancartes.
En matèria de millores, es repintarà la façana de l'Ajuntament d'Olot i es faran millores a la coberta del Mas Les Mates. L'Ajuntament ha aconseguit dues subvencions al Departament de Cultura i Patrimoni de la Generalitat per cobrir bona part dels costos. Les millores a l'Ajuntament tenen un cost de 80.000 euros, mentre que arreglar la coberta del Mas Les Mates costa uns 239.000 euros.
La seu de l'Ajuntament d'Olot, l'edifici de Can Joaneta, se sotmetrà en els pròxims mesos a unes actuacions de millora. Concretament es repintarà la façana del mateix color. L'obra de conservació i manteniment costarà 80.000 euros, 44.000 dels quals subvencionats pel Departament de Cultura i Patrimoni de la Generalitat. En parla Pep Berga, alcalde d'Olot.
Hi ha el cas de l'Ajuntament, que des de la seva posada en funcionament a l'any 95, doncs no s'havia tornat a pintar. Vam aconseguir una ajuda per pintar tot l'edifici, que haurem de complementar doncs, amb finançament de l'Ajuntament, i per tant podrem executar el tornar a pintar tot l'edifici de Can Jonetes.
També gràcies a una subvenció de la Generalitat es farà una rehabilitació de la coberta del Mas Les Mates. Les obres tenen un cost de 239.000 euros i 142.000 dels quals venen subvencionats.
La ciutat té un mas, que és el Mas Les Mates, un mas doncs, antic, un mas que té molts i molts anys i té problemes amb la coberta. També vam aconseguir una ajuda molt important de la Generalitat i també el que hem fet avui és aprovar el projecte, els plecs ja per adjudicar l'obra de reparació de tota la part de la coberta del Mas Les Mates.
L'Ajuntament assumirà els costos restants de les dues parts no subvencionades. En el cas de la façana de l'Ajuntament, al voltant d'uns 36.000 euros, i en el cas de les millores al Mas Les Mates, al voltant d'uns 97.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El mar ha estat el gran oblidat en la recerca de desapareguts a la Comunitat Valenciana. És una de les conclusions del forense Narcís Verdalet. Juntament amb l'advocada Anna Isaac, van repassar fa uns dies els passos a seguir a la recerca de persones que hagin patit alguna catàstrofe meteorològica en la seva zona. Verdalet es mostra contundent i critica la gestió del govern valencià a l'hora de gestionar la busca de desapareguts, informa Natàlia Moreno.
Dijous, el Casal Marià va acollir una xerrada sobre catàstrofes i desaparicions. Les coincidències han fet que vagi estrictament relacionada amb la Dana, que ha afectat greument la Comunitat Valenciana, tot i que aquesta xerrada va ser pactada dos dies abans dels fets. Precisament va ser un dels temes de la conversa on hi van participar el forense Narcís Verdalet i l'advocada Anna Isaac. En declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Verdalet es va mostrar contundent en com s'ha gestionat la catàstrofe al País Valencià. Creu que no s'han fet bé les coses, especialment en el moment de gestionar la recerca de desapareguts, i parla sobre el mar, que considera que ha estat el gran oblidat.
Minut zero a Tailàndia ja la gent es va posar al mar a buscar cadàvers. Aquí només agafem telediaris, agafem telenotícies, tant televisives com de ràdio, que tothom parlava de la UME, de la policia, de la Guàrdia Civil, dels voluntaris, sí, a terra i al mar. Era el gran oblidat, era el gran descuit.
El forense també explica quina situació es troba un cadàver quan surt al mar. Pot recórrer molts quilòmetres en poc temps.
El negat es mou per la corrent marina, sempre hi ha corrent, a uns 7 quilòmetres per dia. Amb vent amb calma, vent amb calma 7 quilòmetres per dia. Per tant, si esperes 3 dies, amb línia recta al mar és molt lluny, eh? Són 21 quilòmetres que pot venir a parar el cadàver.
Per la seva banda, l'advocada Anna Isaac considera que no hi ha hagut empatia quan s'ha parlat de desapareguts i recorda que cada persona té uns drets que no es poden perdre.
Una falta de empatització cap a les víctimes i en aquest cas els desapareguts. I crec que s'ha de tenir un gran respecte. El dret, de fet, és una branca que el que fa és protegir la persona. I és molt important aquests detalls. Per tant, en aquí crec que s'hauria d'haver estat molt més curós.
La xerrada sobre catàstrofes i desaparicions de dijous al Casal Maria d'Olot va comptar amb la presència d'una cinquantena de persones i va ser organitzada per Unet Garrotxa.
A la Vall d'en Bas, l'actor i humorista català Godoy García serà el pregoner de la Fira de Sant Nicolau. Aquesta edició comptarà amb més d'una desena d'activitats enfocades a la defensa i divulgació de la pagesia. Es durà a terme el proper divendres 6 de desembre al Mallol, en el Puigverd.
La ruralitat de la Vall d'en Bas tornarà a estar present amb una nova edició de la Fira de Sant Nicolau. Aquesta fira, més de 5 vegades centenària, tornarà a posar en relleu la importància del sector primari a la vall. Per fer-ho, el pregó anirà a càrrec de l'actor i humorista Godoy García, conegut pel seu estil irònic i humorístic en la divulgació que fa sobre el sector primari.
Vam fugir fa molt de temps de fer una fira medieval, no és aquesta la nostra proposta, i des d'allà fa gairebé 10 anys, 9, i la nostra proposta és fer una fira nostra, no? Com
sí,
explicava molt
bé. I per
bé
posar també el sector primari, no?
Sobretot és això, no? Seguint amb la línia de posar el sector primari
al
capdavant, que és el nostre... El sector primari directament, eh? Llavors, indirectament, els artistes, com va explicar en Jordi, i artesans de la vall.
La fira començarà a les 10 del matí i durant el dia hi haurà activitats de tota classe, com tallers per als més petits, xerrades, música i dansa, entre d'altres. A més, també hi haurà la fira d'artesania, la mostra d'oficis antics, la d'animals, i també comptarà amb parades d'artistes locals per donar a conèixer la tasca que realitzen. Una de les novetats és que la caminada a Sant Nicolau, que fa molts anys obria la fira, es durà a terme el diumenge anterior.
Mostra d'oficis i animals, la fira d'artesans, activitats per la mainada, hi ha jocs gegants de Quiral, hi ha una activitat dinamitzada per monitors que representa l'era pagès, que la mainada podrà entrar en contacte amb els oficis d'abans.
Un dia pagès.
Bueno, s'ho passen molt bé i és una activitat que repetim any rere any, però perquè ens la demanen, no la canviem perquè funciona molt bé.
Un dels trets característics de la Fira de Sant Nicolau de la Vall és el cartell. Des de l'Ajuntament fa molts anys que encarreguen el disseny a artistes garrotxins i, si pot ser, artistes de la mateixa Vall d'en Bas. En aquesta ocasió és així, ja que els artistes Jordi Traveria i Ariadna Guasch, tots dos de la Vall, creen un art més artesà i han dissenyat un cartell especial.
Fa una peça de ceràmica, vale, que és la que hi ha aquí sota, que en remet molt a la Vall, vale, als camps de la Vall. I hem volgut transmetre el que per nosaltres és la vall i els elements que són importants, jo crec. No? Hem jugat amb... Hem buscat una mica també la reminiscència antiga, no? Perquè és una fira molt antiga, per això hem buscat també doncs, aquest element d'aquest personatge que remet, doncs, que va vestit d'abans, mudat, però d'abans, i les coses que també creiem que són importants.
La Fira de Sant Nicolau es tancarà amb el ball i cercavila de la protagonista, la bruixa Estruga Maigarda, que anirà acompanyada dels xots del Mallol. Per a poder accedir al cim del Mallol hi haurà en tot moment el tren Tricotrico, que anirà fent viatges des del veïnat de les Olletes per a les persones amb mobilitat reduïda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre.
radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot alça la veu a la Federació Espanyola de Futbol. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el Club Olotí, a partir d'aquest dimarts, comença una nova etapa per defensar el futbol català. Un total de 35 clubs catalans han votat aquest dilluns a les eleccions als membres de l'Associació General de la Real Federació Espanyola de Futbol. En concret, 18 clubs han confiat a la Unió Esportiva Olot per representar els equips catalans no professionals i 19 més en el Nàstic de Tarragona. Els comicis que s'han celebrat aquest dilluns a la seu de la Federació Catalana de Futbol han gaudit d'una alta participació. L'Olot i el Nàstic han estat les dues candidatures escollides per damunt del Cornellà i el Sant Cristòbal, que han acabat amb 15 i 14 vots respectivament. Per cert, la primera gran decisió que hauran de prendre els nous representants catalans serà el proper 16 de desembre amb les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola. També parlant de la Unió Esportiva Olot, Guillem Termes s'estrena com a golejador a la segona federació. El jove olotí va marcar l'únic gol de l'equip contra el Mallorca B diumenge i s'ha guanyat ja la confiança de Pedro Dolera al mig del camp. Terme, de 20 anys, ha sortit 9 dels 12 partits com a titular. Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot veu com una de les peces més estimades del club està creixent a un ritme excel·lent. Guillem Terme, de només 20 anys, va començar a destacar al mig del camp de l'equip ja fa 3 temporades, quan el conjunt de Mànix Mandiola s'hi jugava bona part de les opcions d'ascendir a segona federació. El jove olotí ja va jugar 20 dels 30 partits de l'any passat com a titular i va camí de repetir la dinàmica aquest curs. El tècnic Pedro Dolera li ha donat confiança i, sobretot, molts minuts. Sense anar més lluny, en el partit de Copa del Rei davant el Còrdoba, Terme ho va jugar tot. El centrecampista es va estrenar com a golejador a segona federació aquest diumenge en l'empat a 1 contra el Mallorca B. Segons el jugador de la Unió Esportiva Olot, la clau per revertir la mala situació de l'equip, 2 punts sumats dels darrers 12, és augmentar l'exigència.
Bé, només tenim, creiem només en una manera, que és seguir treballant, més d'un cara, exigint-nos més i tots junts. Sabem que hem d'estar tots junts, ara no ens podem baixar del barco, però que ens en sortirem segur, perquè tenim molt bon equip i tenim molt bon equip per fer-ho, i ple de bones persones que estan disposats a donar-ho tot, i segur que revertim la situació i enganxarem una bona ratxa.
Guillem Terme ha sortit des de l'inici en 3 de cada 4 partits de la temporada. És una peça que agrada molt a Dolera, sobretot tàcticament. L'Olot aparca la Lliga aquesta setmana per viure el sorteig de Copa del Rei aquest dimecres. L'equip té moltes opcions de rebre un bloc de primera divisió. Terme ja sap quin equip li agradaria.
A mi l'Atlètic de Madrid m'agradaria força. Qualsevol equip de primeres és un somni per tots els jugadors.
Ràdio Olot farà un seguiment en directe del sorteig de Copa del Rei des de l'estadi municipal d'Olot aquest dimecres en l'informatiu a partir de la 1 del migdia.
I de futbol passem a parlar de tennis, perquè el Club Tennis Olot arrenca una nova temporada amb més de 120 alumnes a l'escola. Una vintena d'equips configuraran el club aquest any. Són xifres que mai havien assolit i que l'han convertit en el tercer club gironí amb més llicències.
Una vintena d'equips i més de 120 alumnes a l'escola de tennis i pàdel. Aquestes són les xifres amb què el Club Tenis Olot ha arrencat una nova temporada al capdavant d'aquests esports de raqueta. El club ha dut a terme la presentació del curs aquest dissabte en una jornada especial que ha servit per reunir totes les figures de l'entitat, des dels més novells fins als més veterans. Per cert, el Club Tenis Olot s'ha convertit ja en el tercer de la demarcació de Girona amb més llicències. El director del club, Ignasi Vila, assegura que aquesta fita s'ha aconseguit gràcies a la seva filosofia.
Molt contents i molt orgullosos. Va ser un projecte que va començar al setembre del 2013. Estem parlant que és la 12a edició i en aquells moments no ens podíem imaginar que podíem arribar a aquest nivell. És l'any amb més alumnes a l'escola. Mai havíem arribat a aquests 120 alumnes. Mai havíem presentat aquests 20 equips a la província de Girona.
El Club Tenis Olot ja fa anys que lluita per fer-se un nom entre les categories catalanes, tot i que el seu gran objectiu és la formació de bons tenistes per donar resposta a tothom. La irrupció en el panorama internacional d'esportistes espanyols com Carlos Alcaraz ha aconseguit des de fa uns anys motivar molts nens i nenes a seguir les seves passes.
Bé, jo penso que bé, jo penso que bé. Hem tingut la sort de que darrere d'en Rafa Nadal hi ha hagut en Carlos Alcaraz, és a dir, que per nosaltres sembla que no, però és important, perquè els nanos el veuen a la tele i es motiven i segueixen i volen jugar a tennis. I bueno, s'estan fent bé les coses, el tennis femení doncs, també a nivell de Federació Catalana de Tennis hi està apostant molt, hi està posant molts recursos.
El tennis, a més, és un esport que a casa nostra ha estat practicat històricament sobretot per homes, tot i que en l'actualitat s'ha aconseguit equilibrar la balança.
Doncs mira, nosaltres dins la nostra escola pràcticament estem al 50%, entre nens i nenes. Sí que abans potser semblava que havia de ser més nens. Hi havia l'assignatura pendent que les nenes potser a partir dels 12 anys els hi costava més, 12, 13, 14, saps? Tenien altres cosetes, però no, avui en dia nens i nenes i de fet a les categories inferiors els equips es tracten com a mixtes i després sí que ja es defineixen amb la seva categoria.
L'entrevista completa de la banqueta d'aquest dilluns, el director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, ja es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
I avui a la contraportada coneixem els guanyadors i guanyadores de les beques Ciutat d'Olot. Un treball sobre el llegat de les dones treballadores del tèxtil garrotxí i l'altre sobre l'evolució de la vegetació garrotxina són els guanyadors de les beques Ciutat d'Olot. Els autors del treball rebran 4.500 euros cada un per poder desenvolupar el seu projecte.
L'any 1988 va començar aquesta iniciativa de l'Ajuntament d'Olot en col·laboració amb altres entitats i associacions que té l'objectiu d'ajudar econòmicament i donar visibilitat a projectes i treballs relacionats amb la comarca. Hi ha dues beques, la beca Ernest Lluch, enfocada a les ciències socials i humanes, i la beca Oriol de Bolòs, centrada en les ciències naturals. Enguany, a la beca Ernest Lluch s'hi han presentat un total de 4 propostes. L'ha guanyada Carlota Rodríguez i Daniel Vidal amb el projecte Qui escoltava a Teresa Claramunt, un apropament al llegat de les dones treballadores del tèxtil garrotxí. Té com a objectiu investigar el testimoni de les dones treballadores en el tèxtil a la comarca i ho vol fer a partir de vivències, percepcions i narracions històriques. La confeccionista i autora del treball, Carlota Rodríguez, explica com vol desenvolupar el seu projecte.
Tot és això, com anar a buscar les dones del tèxtil i escoltar-los i tornar a veure com aquesta indústria del tèxtil, però des dels ulls de la dona i sobretot de la confeccionista, que és un dels esglaons més baixos, diguéssim, de la indústria, el més invisibilitzat i el que menys veu potser ha tingut, i creiem, o crec jo, vaja, que és molt important donar-la i recollir aquesta veu.
Per altra banda, la beca Oriol de Bolòs, on també hi participa l'Espai Cràter, s'hi ha presentat un total de 7 treballs. El que més ha agradat al jurat ha estat el treball de Jordi Rebelles, que porta per nom Història de la vegetació en la transició del Plistocè fins a l'Holocè a la Garrotxa, estudi palinològic de la seqüència Cudella 22. L'objectiu és estudiar la història de la vegetació i les interaccions amb els canvis climàtics i les erupcions volcàniques a la Garrotxa fins a 50.000 anys enrere, ja que són uns períodes encara poc documentats. Rebelles és format en arqueobotànica i paleoecologia i actualment és investigador postdoctoral a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.
L'objectiu principal serà reconstruir aquesta història de la vegetació d'aproximadament els últims 50.000 anys i relacionar-ho amb el canvi climàtic i també amb aquestes erupcions volcàniques, ja que en aquesta seqüència s'han identificat diferents episodis de barratge i del fluvià per part de les colades volcàniques i que podrem datar amb cronologies absolutes de forma molt precisa i reconstruir aquesta història de la vegetació.
El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica la importància d'aquestes beques per a la ciutat i la relació d'aquests dos treballs amb l'actualitat.
Bon a tothom i esperarem a poder llegir el resultat de la vostra recerca, que segur que serà interessant. A més, bueno, òbviament de volconegia no parem de fer coses i amb el tèxtil l'any que ve també farem alguna cosa més. Coincideix que l'any que ve doncs, dedicarem alguna cosa més al tèxtil que ja explicarem i per tant va... Les dues bandes, si no diguéssim, per el nostre dia a dia.
Un dels premis per a guanyar les beques Ciutat d'Olot és una ajuda econòmica de 4.500 euros. Aquestes beques estan convocades per l'Ajuntament d'Olot, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, l'Espai Cràter i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Amb les beques Ciutat d'Olot tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 26 de novembre de 2024. Més informació al detall a l'antena de Ràdio Olot. A partir de les 3, ja ho saben, poden consultar tots els detalls dels continguts informatius al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Que acabin de passar un molt bon dia i gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.